Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. La Guàrdia Civil acaba de deixar en llibertat Luis Rubiales després de detenir-lo fa una estona a l'aeroport de Barajas, procedent de la República Dominicana, on hi era des de fa un mes. Els agents li han notificat la imputació i l'han deixat, com dèiem, en llibertat. Recordem que l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol està sent investigat per una presumpta trama de comissions il·legals en el trasllat de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Rubiales tenia previst tornar dissabte, però finalment ha decidit avançar aquesta tornada a Espanya. Fons de la seva defensa havien explicat a l'agència EFE que el seu retorn no es produïa perquè la magistrada l'hagués citat, sinó la seva voluntat de tornar com més aviat millor. Més qüestions. La Fiscalia de Barcelona ha presentat un recurs contra l'arxivament de la querella per les tortures que van patir dos germans a la comissaria de Via Laietana. El Ministeri Públic considera que l'arxivament de la causa és prematur en coordinació amb la Unitat Especialitzada de Drets Humans i Memòria Democràtica de la Fiscalia General de l'Estat. La Fiscalia recorda que cal aplicar la Llei de Memòria Democràtica, que diu que cal investigar els fets per comprovar si es van vulnerar els drets humans durant la dictadura. El cas fa referència a la denúncia que van presentar els germans Josep i Maribel Ferrandi. Dels dos tenien 17 anys quan van ser detinguts per la policia franquista i van ser retinguts durant 32 a la comissaria de Via Laietana, on van patir tortures i també agressions. 32 dies, volíem dir. L'Audiència de Barcelona va arxivar la querella perquè considera que els policies estaven emparats per la llei d'amnistia aprovada el 1977 en plena transició. Més temes. El pla de qualitat de l'aire del govern prohibirà la circulació de cotxes dièsel amb etiqueta groga a partir del 2026. Les 23 ciutats de més de 50.000 habitants hauran d'aplicar les restriccions obligatòriament i també ho hauran de fer les 67 que tenen més de 20.000 habitants, ja que en totes elles se supera algun límit de la qualitat de l'aire. En menys de dos anys es prohibirà la circulació de cotxes dièsel que tenen etiqueta groga i a partir de l'1 de gener del 28 no podrà circular cap cotxe amb etiqueta groga. David Mascor, conseller d'Acció Climàtica, ha explicat també que hi haurà excepcions en funció dels ingressos.
Sempre hi ha excepcions, per exemple, en funció de la renda. Les famílies que tenen les rendes més baixes estaran exempcionades fins a dues vegades l'IPREM. Hi ha tota una sèrie d'excepcions per, com sempre diem, no deixar ningú enrere. Això no penalitza ningú, sinó que va sempre en favor de la salut dels ciutadans i, per tant, no podem deixar ningú enrere.
De fet, el govern fa temps que treballa per aprovar el pla de qualitat de l'aire i per això Mascort ha assegurat que hi donaran llum verda, tot i que estiguin en funcions. La previsió és que l'executiu aprovi el text, serà cap al mes de juny, quan ja s'hauran celebrat les eleccions catalanes. I a aquesta hora també mirada posada al port de Barcelona, 69 bolivians sense visat vàlid per entrar a l'espai Schengen estan retinguts en un creuer de la marca MSC. El transatlàntic havia salpat del Brasil per fer una ruta pel mar Mediterrani. El ministre d'Exteriors de Bolívia està treballant a hores d'ara amb les autoritats espanyoles, el consulat i també l'empresa de creuers per atendre aquest cas. El país exigeix a la companyia una solució immediata perquè la seva obligació, diuen, era corroborar els documents d'ingrés i de sortida a qualsevol destí. L'empresa, per la seva banda, s'ha defensat tot assegurant que aparentment els passatgers tenien la documentació apropiada quan van embarcar al Brasil. A bord hi viatgen 1.500 persones. I abans dels esports, un apunt també de mobilitat. Els trens de l'R1 han recuperat la circulació per les dues vies entre Mataró i Arenys de Mar després d'haver estat suspesa aquest dimecres per un atropellament. La circulació s'ha recuperat fa uns minuts i els trens d'aquesta línia ja recuperen, com dèiem, gradualment la freqüència de pas habitual. A punt, la 1:04. Plana esportiva. El primer equip del Barça ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar el partit contra el Paris Saint-Germain de dimecres que ve. Els blaugranes tenen més dies que els francesos per preparar aquest duel, ja que el Barça no té partit de Lliga aquest cap de setmana i els francesos encara han de jugar dos partits abans d'aquest duel. Avui disputen les semifinals de la Copa Francesa i el cap de setmana tenen partit de Lliga. Sobre això n'ha parlat l'entrenador del Paris Saint-Germain, l'ex-blaugrana Luis Enrique.
Yo estoy convencido que como me toca jugar tres partidos, lo mejor es jugar tres partidos. Si me tocara 10 días, diría 10 días. Lo mejor son 10 días para prepararlo. Pero porque es mi manera de preparar las circunstancias de lo que no puedo controlar.
Igual que el Barça, també es troba en una situació més favorable al Real Madrid. Els blancs també tenen 10 dies sense partits abans de jugar l'eliminatòria europea contra el Manchester City de Pep Guardiola. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà les dues a l'Estel migdia. Recordin que també sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les dues els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot l'equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Carretera i Manta, amb Diego Gómez.
Sis minutets que passa de la una del migdia. Encarem la recta final d'aquest dimecres a la caravana de Ràdio Estel i ho fem amb ell, Diego Gómez. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Et veig una mica accelerat avui, eh?
Sí?
Sí, t'he notat allà. Mona! Molt bon dia.
Si vols, parlo més lent.
No, però ja va bé que vagis accelerat avui, perquè avui toca.
Avui toca accelerar?
Sí, en funció del tema que tenim, sí. Toca accelerar una mica, sí.
Doncs vinga, va, el tema.
De fet, farem un... avui fem un passeig que va lligat amb l'acceleració dels cotxes.
Ep.
Sí, perquè avui m'agradaria parlar d'un esdeveniment que ja fa 66 anys, que es fa any rere any, per aquestes dates. De fet, inicialment es va començar per complementar precisament el Carnaval de Sitges,
fixa't,
que és el famós rally de cotxes clàssics,
sí senyor. Sí senyor,
entre Barcelona i la vila sitgetana.
És un clàssic.
I és un clàssic, de fet, és el rally de cotxes,
sí,
per això ho accelerà.
Sí. Abans, si no erro, paren al passeig Maria Cristina, pot ser?
De Barcelona.
De Barcelona, perquè puguis veure aquests cotxes.
Bueno, una mica més endavant, de fet aquesta setmana... Avui, quin dia és avui? Avui és dia 3. Ahir van fer ja, des d'ahir, hi ha una exposició a la Illa Diagonal, on tenen exposats tres vehicles dels que participaran.
Val,
només tres.
Val molt la pena veure'ls, eh?
Sí, perquè ja dic, són cotxes clàssics. Són com els incunables de l'automoció. No, realment són... peces úniques, més que centenàries, o prop de ser centenàries, perquè ja més moderns, no? Però, bueno, un cotxe dels anys 50 ja és un clàssic.
Ja és un clàssic, sí.
Quasi atemporal, no?
Quatre lates, per mi, és un clàssic.
Quin és el quatre lates?
El Renault... El quatre lates. Quatre lates és el quatre lates.
És que el dos caballos, aquell clàssic, qual és el quatre lates? Bueno, no ho sé. Bueno, no. Ara, espera,
Ara buscaré i el veuràs.
Metaràdio. Senyores i senyors, fem metaràdio avui. A veure, com és un 4 lates? Estem buscant imatges a Google i trobem... Això què és el 4 lates?
Què és el 4 lates?
És un Renault 4, vale, pues el 4 lates.
El 4 lates.
Perfecte. Bueno, una mica més customitzat seria, eh? Clar, més ben arregladet.
Bueno, clar, arregladet, clar, però
aquí m'has ensenyat fotos
aquest...
que semblaven de pel·lícules d'això de... Sorcitroen,
és que és antic, eh? El 4 lates és antic. Però vaja, que per mi aquest ja és un gran clàssic, eh?
Sí, sí, clar.
Per això deia, no cal remuntar-nos a...
No tan antic, més de 100 anys no cal.
Que
no
n'hi ha algun, eh?
Sí. De fet, després parlaré un parell d'anècdotes d'aquest tema.
Val.
Però bueno, la qüestió és que a la illa Diagonal tenen aquí tres vehicles ara, i el dissabte, que és un dia abans de la sortida d'aquest passeig, cap a Sitges fan la exposició o exhibició de tots els vehicles participants del rally.
Això deia jo.
Però el dissabte fan la concentració, diguem, de tots.
Val.
Clar, perquè clar, és un centre comercial, no hi cap tot, però clar, bueno, el dissabte fan el gran esdeveniment. I diumenge al matí és quan fan el rally, a 2:15, La sortida del rally, pels que els oients ho sàpiguen, és de plaça Sant Jaume. Uh-huh. Llavors el recorregut és plaça Sant Jaume, carrer Ferran,
sí.
Surten Rambles amunt, cap a plaça Catalunya,
uh-huh.
I després giren Ronda Universitat, Ronda Sant Antoni, Sepúlveda, paral·lel plaça Espanya i ja Gran Via.
Això el diumenge.
Diumenge al matí. Parlant. Surten a 10:45 del matí,
uh-huh.
I suposadament, i dic suposadament, perquè clar, com són cotxes tan antics, pot haver-hi alguna avaria o hi ha una marxa més lenta, però en principi a 12:45 en un parell d'hores arriben a Sitges.
Val.
I fan, clar, el camí històric per la costa del Garraf, no uh-huh. van pels túnels, perquè clar, primer que no és gaire maco anar pels túnels.
No, clar.
I per la costa, aquest zig-zag, no?, que ja parla... A mi m'agrada, eh? Jo, ara ja, com visc a Barcelona, ja no necessito cotxe, però quan anava per allà...
Les corbes del Garraf.
Les corbes del Garraf, sí. Anar en cotxe, doncs, a mi m'agradava bastant anar per allà. I la qüestió que, bueno, que és, ja dic, és un clàssic entre els clàssics, que no anava fent rally. Que tu estàs pensant que jo anava fent rally per allà.
Capaç.
No.
Val.
No feia rally, no. Però una vegada...
Ai.
Una vegada sí que... Jo anava de copilot. Anava de...
Una vez de rapé.
De tratar d'arrancar-lo. Anava jo de tratar d'arrancar-lo. I clar, em vaig sentir una mica de...
Sí, eh?
Izquierda-derecha, i de por aquí, por allà.
No, s'ha d'anar molt en compte, eh? Cap a,
sí, no. No estem afavorint els riscos entre els oients.
No, mai.
Però bueno, això és una anècdota personal. Dit això, i parlant d'anècdotes...
Sí.
Clar, com això del tema dels vehicles clàssics, doncs és un clàssic entre els clàssics, com deia, aquest rally, és molt curiós perquè, clar, Barcelona té una història molt, diguem, molt lligada amb això, i ho lligaré amb Sitges, perquè hi ha un personatge vinculat amb els cotxes,
sí?
I amb la vila de Sitges.
Oh, boníssim.
Ara en parlarem.
Val.
Primer de tot, la primera curiositat que m'agradaria per lligar aquest tema és que el primer cotxe que va circular a Barcelona, que va circular,
uh-huh.
va ser l'any 1889, un any després de l'exposició universal que va haver-hi a Barcelona, que era propietat d'un industrial que es deia Francesc Bonet i Dalmau, i aquest senyor precisament va veure molts cotxes, o més que cotxes, prototips de cotxes, en les aquestes exposicions que hi havia arreu a Europa, no només a Barcelona,
sí.
Ginebra, Londres, París... Llavors, diguem que lo típico, que me encapriché, no? Allò de lo veo y lo quiero.
Clar.
Pues li va passar una cosa així. Llavors van carregar, aquí la història, van carregar un ferrer de Barcelona,
sí?
que anés comprant per peces de ferro, per poder muntar, com si fos un Lego, el seu propi cotxe a Barcelona. Resultat.
Ai.
Un tricicle motoritzat. De fet, tenia...
Era el primer cotxe.
Sí, el primer cotxe, diguem-ne, però fou un poco autotune, fabricat.
Volia un Ferrari, un Chevrolet, no. No.
Sí, però espera, hi ha una cosa molt, molt curiosa amb aquest, precisa, que amb aquest vehicle, que tenia capacitat per 4 persones, sembla ser, que la velocitat màxima que tenia el vehicle era de 8 km per hora. Vamos, jo amb un matí ben esmorzat, te digo yo que voy corriendo y voy más rápido.
3 dies per anar de plaça Catalunya a plaça Universitat.
De fet, la potència del cotxe era tan escassa...
Ara m'ha fet molta gràcia, això.
Sí, no et pots imaginar, no?
No.
Anant a càmera lenta.
És que me l'estic veient pujant pel Carmel, aquest cotxe.
No, però és que va per aquí la cosa. Tenia tan poca potència, tan pocs cavalls, aquest sí? cotxe, que no pujava ni Passeig de Gràcia. No, és en sèrio,
Ja,
però... No, que sí, Joan s'ho està...
molta gràcia, això.
Joan li està fent gràcia al tema,
perquè
però...
Perquè ho estic visualitzant.
No pujava... Clar, Passeig de Gràcia, encara que no ho sembli, fa una mica de pujada.
Sí,
de mar cap a muntanya fa pujada,
clar, el cotxe.
Ni pujava.
Ai.
Ja dic, el primer vehicle que
mínim...
es va fabricar handmade aquí a Barcelona.
Handmade, eh? Com a mínim el baixava.
Cada baixada ho feia, ja. Segur. Però, bueno, una cosa és el primer vehicle i una altra cosa és la primera matrícula. És a dir, allò de Barcelona 00001...
El tricicle no estava ni matriculat, eh?
No, era custom. Era totalment custom.
Val.
Bueno,
aniria pel carril bici, sí.
El carril bici. De fet, hi ha patinets avui dia que anaven més ràpid que aquest cotxe.
Exacte.
Sí, sí. De fet, mira, continuem això de la matrícula. M'estàs boicotejant la secció.
No, és que, de veritat, l'he visualitzat i m'ha fet molta gràcia.
Sí, no?
Molta.
T'has imaginat...
Algú a 8 per hora.
El teatre d'ombres xinesques, no?
Sí. Sí, una mica, una mica.
Molt la càmera lenta.
Va, anem a la primera matriculació.
Va, vinga, va. L'any 1900, sembla ser que hi havia censats ja a 12 vehicles a la ciutat de Barcelona. Compte, eh? I ja l'any 1907 hi havia 110. Però la curiositat és que el primer de tots va ser propietat, va ser un Berlet francès, el cotxe, i el propietari era un industrial que era Rupert García. Rupert García va ser el que va tenir l'honor del Barcelona número 1.
Val.
No? Aquestes matrícules clar, no, sí. que tenim, doncs, aquest va ser el primer. De fet, va costar 10.000 de les antigues pessetes. Pels oients que no facin el càlcul ràpid, són 60 euros, això és el que va costar el cotxe.
No, però clar, però clar, déu-n'hi-do.
Era un fortunon. Clar, a principis de segle, 60 euros era molts calarons. Clar, llavors, clar, era només a l'abast de gent realment adinerada, industrial textil, no, com aquest senyor, el Rupert García. I una altra de les personalitats, i ara ho lliguem ja amb Sitges, que va ser també molt partícip d'aquestes novetats automobilístiques, va ser el famós pintor Ramon Casas.
Ah.
De fet, Ramon Casas, i tenim una de les seves obres més conegudes, no? Bueno, de fet, va fer tota la seva colla, eh?
Sí.
Ramon Casas, Utrillo, Rossinyol, no? Però, bueno, la figura capdavantera, Ramon Casas, amb el seu famós tàndem, que primer va fer... Fixa't això dels avenços tècnics, que és molt curiós, això ho trobem al Manac. És molt curiós perquè tenim una versió del quadre del tàndem amb una bicicleta, que és un tàndem,
sí,
no?
Sí,
que hi ha el Pere Romeu i el Ramon Casas darrere. El Pere Romeu era el propietari, era el barman del local dels Quatre Gats.
Dels Quatre Gats, sí.
I després, amb els avenços dels cotxes, Ramon Casas va fer una segona versió del quadre, que també ho tenim al Manac, l'original, i va canviar la bicicleta, que era la revolució del transport amb la bici, amb la revolució del transport amb el cotxe. I va fer una segona versió on estava Pere Romeu i Ramon Casas dins d'un cotxe.
Aquesta no la tinc visualitzada.
Sí,
la tàndem sí.
Sí, és el mateix quadre, però canvia la bici per un cotxe.
Boníssim.
Clar, això significa... Pensa que el Ramon Casas, com el Rossinyol i tots aquests, eren de bona família.
Clar, sí, sí.
Tenien molts de calés i de fet, el Ramon Casas estava fascinat, no?, pel tema dels cotxes. De fet, va ser el primer de fer el kart, saps, el RAC?
Sí.
El Reial Automòbil Club de Catalunya.
Sí, senyor.
El seu primer cartell de publicitat ho va fer el propi Casas.
Ah, sí?
Sí, de fet, Casas no només pintava, també feia cartelisme, que era molt típic a principis de segle.
Sí.
Llavors, això del cartelisme també ho va fer el propi Casas, que això demostra una mica el seu interès pel món de l'automòbil, no? De fet, també, l'última curiositat abans de marxar, i ho lleguem ja amb el tema de Sitges,
va,
és que la primera, diguem, abans de Seat, no?, que ho tenim a Martorell,
sí,
diguem que la primera gran empresa que feia cotxes a Barcelona era 100% barceloní, que era els famosos o emblemàtics hispano-suïces.
Sí, senyor.
Que van ser uns cotxes que van estar molt de moda durant els anys 10-20 del segle passat, i, bueno, que era, diguem, de producte 100% barceloní, no?
Si aneu per la Diagonal, trobareu una rellotgeria amb un cafè cantonada que a l'edifici posa hispano-suïssa.
Que publicitat.
Sí, sí, sí.
Que era branding comercial pel tema dels cotxes. I, doncs, algun d'aquests cotxes, potser no tan antics, no?, però segurament restaurants n'hi han, perquè jo n'hi hem vist, d'hispano-suïssas, de Berlets, tot aquest tipus de cotxe, d'aquesta estètica, no?, ja quasi centenària, doncs és l'esperit, no?, que es vol transmetre en aquest rally que va cap a Sitges. I ja que anem cap allà, ens imaginem que som Santiago Rossinyol o Ramon Casas, i ho lliguem precisament amb tota aquesta colla amb un dels jocs, diguem, més emblemàtics per visitar, ja si anem amb el rally, és una bona jornada, home, per anar al cap de setmana cap a Sitges.
Que
i podem visitar la vila de Sitges i poder gaudir, per exemple, del Palau Maricel.
Per exemple, és una preciositat.
El Palau Maricel, que és, sí, és una bogeria d'edifici, és molt curiós perquè, clar, jo el Palau Maricel, quan li explico a la gent, jo li explico que seria com un petit poble espanyol en miniatura. M'explico.
Sí.
Clar, perquè el Palau Maricel, que va ser un encàrrec del propi Charles Deering, que era un filàntrop col·leccionista d'art a l'any 1910, que li va encarregar a Miquel Utrillo, que ell precisament era crític d'art, però bueno, que també tenia un punt d'enginyeria i arquitectura, la construcció d'aquest palau per poder, diguem, poder exhibir tota la seva col·lecció d'art al Deering. I, clar, tot aquest edifici és com un edifici com molt eclèctic, en el sentit que hi ha, per exemple, Utrillo va Per això ho comparo amb el tema del poble espanyol. L'objectiu de l'Utrillo era com ajuntar diferents elements arquitectònics de diferents indrets de tota Espanya. Uh-huh. I llavors, per exemple, la porta. La porta és d'un estil gòtic que es va inspirar en el Palau de Villena de Cadalso, de Los Vidrios, de Madrid. Uh-huh. O, per exemple, la reixa de la porta. La reixa de la porta es va inspirar a les reixes d'una casa de Mallorca. O la figura de Sant Miquel, de l'escultura Sant Miquel. Pues és una escultura de Sant Miquel que hi havia en un pont de la vila de Balaguer. Uh-huh. Al final són com petites peces de diferents indrets de tota Espanya i de
que
Catalunya.
Que unint en un mateix edifici.
Clar, que es combinen, que és una mica com un poble espanyol en miniatura.
Sí, 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 és això.
Perquè el poble espanyol és precisament això. Són diferents indrets d'Espanya, uh-huh, però un espai no només és una casa, té un espai molt més gran, no? Per tant, ja... tot aquest pastitxe, que realment el que no hagi estat al Palau i al Museu,
no,
perquè hi ha dos
pena.
Parts dins d'aquest... Hi ha combinació. Realment és el propi edifici per veure l'eclecticisme arquitectònic i després dins del propi Museu del Maricel, sí, que hi ha com una col·lecció, evidentment, de tot aquest art, d'aquest col·leccionista, perquè, clar, l'any 1935... Estic parlant de memòria, eh? No sé si va ser el 35 o el 33, el Diring va fer la donació a la vila de Sitges, uh-huh, i va quedar com un museu que després d'una gran rehabilitació, perquè va estar tancat molts anys, doncs ara ja està obert al públic. Això sí, els oients que vulguin anar-hi sí que tenen un horari tant al Palau Maricel com al següent lloc que en parlaré ara, que és el Cau Ferrat. Uh-huh. El Cau Ferrat i el Maricel, que estan un al costat de l'altre, prop precisament de l'església de Sant Bartomeu de
sí,
Sitges,
senyor,
que està tot... És just, que està tot a,
just passada, per darrere.
Està tot junt. Clar... S'ha de mirar molt bé el tema d'horaris i visites guiades, perquè, clar, són unes hores molt concretes i uns dies molt concrets, no? Però, bueno, que és una bona oportunitat per poder gaudir-hi tot, uh-huh, plegat, no? Després, el que anàvem dient, el tema del Cau Ferrat. El Cau Ferrat, a diferència del Palau Maricel, va ser com diferents viles de pescadors o estances dels pescadors a prop de la platja, que el propi Santiago Rusiñol, l'amic del Casas, uh-huh, i l'Utrillo també, ja dic que tot és de la mateixa colla, es va encarregar de reformar per poder adequar-ho per guardar la seva col·lecció, sobretot, d'aquí el tema del nom del Cau Ferrat,
sí,
de la seva col·lecció de ferros forjats.
Ah, boníssim.
Estava obsessionat, el Santiago Rusiñol. De fet, és una de les grans col·leccions de ferro forjat que hi ha a tota Catalunya. I hi ha una cosa que no ha sortit gaire a la premsa, i ara ho lligo amb això perquè m'han recordat ara, al carrer de Baixada de Santa Eulàlia de Barcelona,
sí,
on està el cartell de Baixada de Santa Eulàlia, just a dalt, perquè jo passo per allà molts cops al dia o la setmana, en diferents grups, hi havia un drac que on anava penjat un rètol d'una botiga, que era un drac com un faristol,
sí,
que sortia de ferro forjat. Bueno, algú una nit ho va treure d'allà.
Ah?
Algú s'ho ha emportat. I és un tema que no... Ho vas veure molt de passada en un... al tuit, al Twitter, d'un tuit d'una pàgina que segueixo de patrimoni,
uh-huh,
però no s'ha parlat gaire, perquè, clar, això era... Sí, és un patrimoni molt petit, però, bueno, és un ferro,
és
un ferro forjat de principis del segle XX que algú s'ho va endur cap a casa, no?
Que estava molt a prop, aquest ferro forjat, d'on està la figura de Santa Eulàlia?
Sí, sí, just de... O sigui,
està al costat,
si
no?
Santa Eulàlia, si anem caminant diguem, de front... cap a la capella, no? On està,
sí,
la fornícula,
sí,
de Santa Eulàlia.
Ah,
just a la dreta, el sortint que hi ha
al
carrer,
val.
Allà hi havia un drac allà penjat que,
sí,
ja no hi és.
Vaja.
De fet, algú s'ho ha emportat. Bueno, doncs això el que deia. El Rusiñol anava recollint, uh-huh, diferents figures de ferro forjat de tota Catalunya, vale, dels seus viatges que feia, juntament amb l'Utrillo i el Casas, que probablement anava en un cotxe d'aquests.
Segurament.
Vale, segurament. I llavors, clar, té tota una gran col·lecció.
Anaven darrere, això... a 8 quilòmetres per hora.
No, però això va ser el primer. Després va pujar una mica després, la velocitat.
Sí, sí, sí,
tu imagina tota Catalunya a 8 quilòmetres per hora.
Uf.
La caravana que faríem nosaltres, amb
veus,
el programa.
Veus?
La tràfic jam total.
Ara.
Perfecte. Llavors, pel Cau Ferrat es va convertir com una mena de quatre gats d'esbarjo.
Uh-huh.
De fet, sembla ser que el Cau Ferrat va ser molt famós per el Rusiñol, per les seves famoses festes modernistes.
Ui.
De fet, la més famosa va ser la tercera, que va fer l'any 1894, però aquesta festa, a l'Utrillo, que és un crític d'art també, que li agrada molt l'art, va poder, diguem, portar, de fet estan allà exposats dins del propi museu, dos originals del Greco, que és un dels grans pintors importants de la història de l'art de tot l'estat, que són, bueno, que el Greco, que es diu que ja saps perquè era grec, no? Que el seu nom seria Domenikos Theotokopoulos.
Sí, senyor.
Però com saps, és més fàcil dir-li el Greco que no el nom que acabo de dir, no?
Sí.
De fet, les obres que hi ha al Cau Ferrat són Llàgrimes de Sant Pere i La Magdalena Penitent, que tenir dos originals del Greco. A Sitges, doncs ja, per gaudir-hi en persona, doncs és molt, molt adient poder viure en primera persona. De fet, allà al Cau Ferrat també tenim una obra d'en Picasso, perquè també eren de la colla. De fet, Ramon Casas i Rossinyol són els que van empènyer el propi Picasso per anar cap a París, no? Com perquè era on estava tot, diguem, l'avanç tècnic pictòric, ¿vale? I ells eren d'una generació, diguem, anterior al propi Picasso, però com tenien una bona relació de duels de cavallers, per entendre'ns, hi ha una obra del Picasso que és original, que està allà també al Cau Ferrat. I anem a dos jocs de Sitges,
vinga,
no? que estan un al costat de l'altre, i després m'agradaria parlar d'un tercer que no és gaire conegut, però a mi personalment m'agrada molt, que és el Museu Romàntic a Can Llopis. Can Llopis és el típic palau de família benestant de finals del segle XVIII, que podem trobar, per exemple, com el Palau Moja que trobem a Barcelona,
sí,
per posar un exemple, però a la vila de Sitges. De fet, es diu Can Llopis avui, a dia d'avui, perquè Manuel Llopis, que era el diplomàtic que vivia allà en principis del segle XX, és el que va deixar en el seu testament com a propietat de l'edifici a la pròpia Generalitat de Catalunya.
Ep.
I la gràcia és que aquest edifici tenia en el seu interior tot un mobiliari, que això és el que li fa especial per poder estar-hi dins i poder gaudir d'una visita excepcional, perquè tenim una gran col·lecció, i és aquí la singularitat, de mobiliari i objectes de la vida quotidiana de la Catalunya, o en aquest cas de les Sitges del segle XIX.
Val.
Clar, i això és que li fa especial, perquè està tot, és com un decorat, no? Està tot molt ambientat, que si el dormitori, el menjador, no? I tots els espais de la pròpia casa, doncs és segle XIX. I a sobre, la cirereta d'aquest pastís ho tenim amb la segona planta, perquè, clar, aquesta casa és d'esperit romàntic del segle XIX, on hi ha un dels grans jardins romàntics que són a la planta baixa, perquè un jardí molt maco, també, per poder visitar dins de la pròpia casa. Però a la segona planta tenim una col·lecció personal que va deixar en herència a la Lola Anglada, que és una col·lecció, jo diria que única al món, on hi ha més de 500 peces de nines. Sí, nines, això de... Sí, però no la Nancy, ni les Barbies, no. Nines del segle XIX.
No aniré, que em fan por.
I la gràcia de les nines... Fan por, no?
Sí.
Sí, com és la pel·lícula aquella?
Veritat, eh?
No he vist una pel·lícula aquella... No, com és? Hay una pel·lícula. Annabelle.
Annabelle.
Eso, no quiero hacer publicidad. No hi ha una pel·lícula...
Sí,
és una nina,
sí,
no?
Sí,
aquesta,
sí,
l'Annabelle,
sí,
aquesta.
Sí, sí, sí.
Pues imagina jo de la 200... Bueno, 500 Annabelles...
Uf.
Totes customitzades amb el seu vestit d'època. Perquè la gràcia... I és des del punt de vista etnogràfic i folclòric, són molt interessants les nines per poder analitzar com ha anat evolucionant la indumentària i l'estètica de la societat.
Està molt
però,
bé.
Clar, les nines no només són nines,
joguina. Clar.
No, però joguina només per classes benestants.
No,
una nena del carrer no tenia jo.
Clar, i donaven un concepte de bellesa, de com,
llavors,
enteníem la bellesa en aquella època.
Efectivament,
no?
I és molt, molt adient per poder analitzar tot l'avenç de la indumentària i l'estètica i els gustos de 100 anys o més enrere, i veiem tota l'evolució de la vestimenta a través del món de les nines. Perquè això, no només n'hi ha nines, perquè la secció també es complementa amb joguines del segle XIX. Clar, que ja vam parlar un dia del Museu del Joguet, que hi havia Figueres, que estava tancat perquè ho estan reformant.
Sí, senyor.
Vam parlar un dia d'allò. Però allà a Can Llopis també tenen una petita secció de joguines del segle XIX, que també, bueno, és un complement, no?, amb això de les nines. Però... Clar, no només estem parlant de patrimoni, ja que estem a diumenge, Sitges, cap de setmana, bon clima... Doncs una opció una mica més festiva, si anem cap allà, podria ser gaudir-hi de la Malvasia.
Sí, senyor.
És una és una beguda típica, no?, de Sitges. De fet, hi ha una llegenda molt curiosa, que no està documentada ni molt menys des del punt de vista historiogràfic, que sembla ser que la malvasia va venir directament de Grècia gràcies a que un dels almogàvers que va lluitar amb Roger de Flor al segle XIV, ¿vale?, va a aquesta tornada, a aquest viatge, sembla ser que va portar una cepa pròpia d'allà de Grècia,
sí,
que és l'origen d'un vi, que és un vi molt dolç, amb una uva molt blanca, no?, que es va plantar allà a Sitges, que es va posar allà d'ençà aquell moment molt de moda i es va convertir en una beguda molt recurrent. Clar, el que passa és que amb el pas del temps, aquí estem parlant del segle XV, això va anant de generació en generació fins que va arribar al segle XIX, que amb la plaga de la filoxera va haver-hi un petit gran problema, no?, perquè clar, el cep pues, va patir bastant, però al segle XX, precisament el personatge que he dit, el diplomàtic Llopis, que em parlava de Can Llopis, va ser un dels personatges que van catapultar a la segona meitat, bueno, el primer terç del segle XX, el renaixement, diguem, d'aquesta beguda de la malvasia. Ho dic perquè, realment, jo no sé si hi ha molts cellers al món que estiguin integrats dins de la pròpia ciutat, dins d'un antic hospital de l'edat mitjana, que tenen
no
els ceps allà plantats.
No crec.
I fan una visita guiada amb el tema del cep i te van explicant tot el tema de la beguda pròpia de la malvasia. Per tant, és un apunt gastronòmic per complementar aquest cap de setmana cultural que podem tenir a Sitges, més tot això de la comitiva del rally,
doncs
que ja podem
bé,
fer tot aquest pack, no?,
de
cap de setmana complet.
Cap de setmana sencer. Diego Gómez, com sempre, gràcies, eh?
Gràcies, Joan.
Que vagi bé. Fins la propera.
Que vagi bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Espera't, Giró, i quan més serem... Me riurem. Giró, què tal?
Bon dia, molt bona tarda, molt bon dia.
Ens acompanya Rafa Sanahuja.
Bona vesprada.
I el Diego que ha dit, jo me quedo hoy.
Bona vesprada.
Perquè li interessa el tema.
He de dir que... Quin dia som avui? Som dimecres, no?
Com esteu,
som
avui?
Dimecres. En Diego tenia moltes ganes de quedar-se una girocleta, perquè sempre que ve fer la seva secció...
Sí. Secció divertida.
Sortir... Sí.
Una secció divertida, eh?
Diego?
No una secció...
La meva secció és molt divertida.
No una secció plasta.
Pobret!
La secció de la Olma no és pas divertida.
Que fora de micro...
La meva sí.
Hola, 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 hola. aquest tanco micros.
Vinga, va, xoc de seccions.
Vinga, avui la girocleta és una secció dedicada, que crec que més els tres compliu a la perfecció, als més nostàlgics.
És la mateixa veu que vola de drac, eh?
És la veu de l'Alfredo Garrido García.
Sí, sí, sí.
No d'en Rafael, que va crear aquesta banda sonora. Això és la introducció, pels qui no ho sapigueu, de Marcin Garceta.
L'opening.
Que escoltàvem fa ja uns quants anys, ha plogut, al Canal 33, el famós Canal 33.
Ai, doncs,
diguem-ne que moltes generacions van créixer amb aquesta intro de Marcin Garceta, que va marcar un abans i un després en el que seria el món del còmic, tant a casa nostra com a fora, perquè ho hem comentat aquest matí, Diego, no sé si ens estaves escoltant cap a quarts de 10 del matí.
Estaria esmorzant, el Diego.
Curiositats, aquestes coses. Que sí que és cert que estaven com acostumats a que fos un tipus de còmic, per dir-ho d'una manera, molt més pla, molt més Heidi. No hi havia tanta violència, tanta acció. En canvi, Marcin Garceta va marcar un abans i un després. I per què estem parlant un dia com avui, un 3 d'abril del...
Marcin Garceta esgore.
Sí, gairebé. De 2024 de Marcin Garceta. Doncs perquè, bones notícies, i és que arriba a les llibreries el còmic en català, un còmic de Go Nagai, que va ser el creador de Marcin Garceta. Mm-hmm. Han hagut de passar forces anys perquè això passi, però ha passat, estem contents, i ha passat gràcies a Norma Editorial. Aquest segell ha reeditat el manga dels anys 70 en 3 volums, en una edició de col·leccionista, una edició també traduïda per Marc Bernabé. Hem de dir que el dibuix, evidentment, té els seus anys. Mm-hmm. Estem parlant, es va crear aquest manga el 1972, però podríem dir que la trama, vulguis o no, continua sent actual amb els seus personatges i el que motiva els seus personatges. Són d'aquelles coses que mai passen.
És el bé contra el mal.
Sí, sí,
contra el mal de tota la vida.
Tota la vida això, doncs, ha anat bé. Vosaltres miràveu Marcin Garceta, sí, no?
No, és que a mi... Ja, tu, ja,
no? Vull dir... no, clar, a mi Marcin Garceta em queda...
Lluny, sí, perquè tu ets molt jove encara.
Si a ell li queda lluny, imagina't a mi que li trec uns quants anys.
Rafa Sanahuja... Ah.
Bueno, jo era amic
al costat de Gonagai.
Jo era amic del
Gonagai.
Era amic del Gondogai, sí. Aquest Gondogai.
No, el Gonagai.
Gonagai,
que no és tan gran, en Gonagai. Té 78 anys, eh? Jo em pensava que era més gran. Avui he buscat 78 anys.
Pràcticament 2 menys que en Rafa.
De la meva quinta.
Sí, és a la teva quinta. I gairebé agafa la quinta d'en Diego, no? Més o menys.
No, jo a mi m'agafa una mica lluny, també, eh?
Però sí. T'agrada, no, Marcin Garceta?
Sí, m'agrada. Sí.
Teniu ganes de parlar?
Home, i tant, que és un clàssic.
L'experta en aquest cas, que crec que a aquesta hora ja ens està escoltant, és Anabel Espada. Ella és la coordinadora de la línia manga de Norma Editorial, aquesta editorial que ara ha portat el còmic a les llibreries i que estem molt contents de poder-la saludar a aquesta hora. Molt bona tarda, Anabel.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
No, gràcies a tu per estar disposada a parlar i explicar-nos, que crec que la pregunta és com és que ara... anys després, hagueu pres la decisió de portar Marcin Garceta a les llibreries i en català?
La veritat és que ja feia un temps que nosaltres teníem intenció de donar l'impuls a la nostra línia de còmic en català. Anàvem fent cosetes, però no era un esforç, diguem, coordinat. I a la línia manga, doncs, volíem fer-ho. Ens han costat una miqueta fins que ho hem tingut tot preparat, però des del principi una de les nostres idees era que la línia que tinguéssim fos títols els que has de tenir els prestatgeries, títols els més importants del nostre catàleg i els títols que creiem que per tot aquella que li agradi el manga que vulgui llegir còmic d'origen japonès hauria de tenir. Òbviament, Marcin Garceta era un dels títols que havien estat i aprofitant que ja estaven treballant en l'edició en castellà, que això era prèviament a la decisió de fer-ho en català, van dir, bueno, ja que estem, doncs podem fer-ho alhora perquè considerem que és un d'aquests títols que, com estava comentant abans, ha influït molt a la nostra, ja a la cultura popular, ja no li diré a nivell de poder a llegir còmic o de normalitzar el que seria la lectura del còmic o el veure l'anime, sinó que és un d'aquests personatges que tothom coneix, encara que no hagi llegit mai o vist cap capítol, tu dius Marcin Garceta, algú que passi pel carrer i de seguida té una idea molt clara del que estàs parlant.
Anabel, a mi m'agradaria preguntar-te com a experta en la matèria, perquè els que no tenim ni idea ens perdem una mica en tot plegat. Quina és la diferència entre tres paraules que has dit ara mateix? Còmic, anime i manga.
Vale. El manga, en realitat, és còmic, però al Japó. És a dir, al Japó, qualsevol còmic, sigui d'origen seu, o sigui franco-belga, o sigui americà, és un manga.
Val.
Tal i com per a molt de nosaltres hi ha gent que potser doncs, bueno, veu un manga i diu és un còmic. Perquè és una narració seqüenciada amb vinyetes i com sigui, no? I anime és el que seien les sèries de televisió, l'animació.
Val.
Que pot estar basada o no en una, diguem, en una obra prèvia. Sigui còmic, sigui novel·la, sigui el que sigui.
Entenc que Mazinger en aquest cas és anime?
És anime i és manga.
I és manga, també, eh? Val.
Ah, això mateix, sí, val, val, sí val. Perquè... Bueno, en aquest cas, després es pot filar una mica més prim i veure què va ser primer, si l'ou o la gallina. Si va ser, en aquest cas, doncs, bueno, per exemple, Bola de Drac, sense anar més lluny, va començar com a manga, com a còmic, i després es va adaptar en sèrie de televisió. Per això tenim manga i tenim anime.
Val.
Tècnicament, òbviament, primer va ser el còmic, però hi ha vegades també que és el cas contrari. O fins i tot el cas paral·lel. Hi ha productes que es desenvolupen des del principi per ser, bueno, per diguem, tocar tots els pals, i a l'hora que surt la sèrie de televisió o la pel·lícula, també surt l'adaptació animada o la novel·la o el que vulguin explotar, en realitat.
Fetes aquestes aclaracions, que crec que ens han anat molt bé a tots, Anabel, també, ara tu mateixa ho deies fa uns minuts, que part de l'èxit de Mazinger Z és que, tot i que hagin passat anys, ara parles amb qualsevol generació i dius el nom de Mazinger Z i alguna cosa saben, el coneixen. Llavors, com s'explica això? Quina és la clau de l'èxit que Mazinger Z, després de tants i tants i tants anys, continuï sent una figura vigent?
Per una banda, perquè va ser un dels precursors de el que serien el gènere dels robots gegants autopilotats per persona. El Gonagai no va ser el primer, però sí un dels primers en aquella, diguem que no va quan van reinventar una mica el gènere. I la veritat és que també és una sèrie que, tot i que el que nosaltres estem editant, que és la sèrie original, el que ho ha començat tot des dels anys 70, hi ha hagut diverses adaptacions i actualitzacions de la història del Mazinger al llarg d'aquestes dècades, apropant una miqueta també als gustos i als interessos de les noves generacions, que si pel·lícula, que si sèrie, que si noves històries del còmic. I això també fa que no deixi de ser un títol dels anys 70 més o menys popular en la seva època i que sigui un clàssic, sinó que, depenent de l'edat que tinguis, t'has pogut trobar una història de Mazinger més pensada per la teva generació, o, bueno, sense anar més lluny, clar, és dels anys 70. Vull dir, allà no hi havia mòbils ni hi havia res, i les teles que hi havia, doncs, bueno, eren les teles dels anys 70. I algunes de les noves actualitzacions estan ambientades en una època més moderna, que, clar, potser un lector més jove poder veure segons quines coses aquestes és que no saben ni el que estan veient, no saben ni el que és una cabina de telèfon, saps? Si ens posem així, la gent més jove. I jo crec que això és part també de l'encant i de la capacitat que ha tingut Mazinger de perdurar. És el fet d'haver-se pogut reinventar, i com comentàvem molt bé abans, que no deixa de ser una de les històries més bàsiques de tota la vida, que és la lluita del bé contra el mal.
El bé contra el mal, que sempre hi és present, no? Llavors, Anabel, no sé si ho tinc ben entès, però ara heu tret tres volums, no? Llavors, al final de cada volum incorporeu, podríem dir, una entrevista amb informació exclusiva al creador de Mazinger Z, a Gonagai. Aquestes entrevistes, qui les ha fet?
Les hem fet nosaltres, perquè, de fet, quan estàvem plantejant-nos aquesta edició, doncs estàvem pensant que ens agradaria incloure alguna entrevista. El que passa és que, en el cas de Japó, normalment, si hi ha moltes edicions de Mazinger i més de la sèrie original. I havíem vist que hi havia algunes entrevistes en edicions antigues i quan van consultar si ens donarien permís per traduir-les, ens van dir que no, perquè aquestes revistes havien estat fetes en un moment com molt concret per aquesta editorial, però ens en van donar l'oportunitat, que això és molt poc habitual, ja us ho dic ara, de dir, bueno, però si voleu, ens envieu unes preguntes i el mestre us les respon, i nosaltres, ah, doncs sí, i tant. Llavors ens van permetre que els hi enviéssim 30 preguntes, 10 per cada volum, per poder-les incloure i donar una miqueta més d'informació als lectors i lectores.
Hola, Anabel.
Hola.
Mira, jo, com a seguidor del món del manga, del shonen i dels mechas, concretament, del tema del Mazinger, jo tinc una pregunta. Depenent de l'èxit d'aquest rellançament o reinici amb la versió, que és una versió gran, no?, de Canceban, no?, suposo, el tamany
sí,
de la...
Sí, és el tamany, sí, és a mig foli, una 5... el format sí. Canceban, de fet no a Japó, no estic segura si n'hi ha una edició d'aquest...
Sí, clar, és que heu fet una edició, diguem, com pròpia, no?, diguem?
Sí, sí, els dissenys de coberta també són propis de la nostra edició, l'entrevista és exclusiva i bueno, sí, una miqueta l'hem fet al nostre gust, han estat molt, molt generosos i molt amables, la veritat, de permetre'ns.
El que volia preguntar és, arran d'aquesta edició, si té l'èxit de vendes, que suposo que tothom vol, evidentment, dins de l'editorial, hi ha alguna possibilitat de portar més material com artbook o un databook de Mazinger o alguna versió d'una altra sèrie o iniciar una col·lecció com versió norma clàssic dins del món del manga? No sé si m'estic explicant.
Sí. De fet, quan acabem de publicar aquest tercer volum, el tercer volum de Mazinger d'aquesta edició sortirà al maig, i al juny, si tot va bé, publicarem una altra nova sèrie de Mazinger, que és amb guió de Gonagai però dibuix de Gosakuota, que és tot amb permís, òbviament, de l'autor, que diguem que és una altra sèrie de Mazinger, però més propera a lo que seria la sèrie d'animació.
Sí, sí.
Perquè això és el que comentava, aquesta és la primera sèrie, doncs la sèrie d'animació, doncs sí que, òbviament, el material original era el mateix, però a vegades amb alguns temes i en algunes trames sí que era una miqueta divergent, no era exactament igual, diguem, que l'edició que ara publiquem. I aquesta versió, dibuixada per Gosakuota, sí que està més semblant. I, de fet, sí, la nostra idea és intentar crear una línia de Mazinger Z. De Mazinger Z, en realitat, perquè Gonagai, la veritat és que no és ni molt menys l'única obra popular que té. També és l'autor de Devilman, de Cutijoni i de moltes altres sèries. De moment ens estem centrant en Mazinger i ja veurem.
I aquesta centrada en Mazinger és en funció que aneu, diguem, pensant en un target concret de gent dels anys 70, que té al voltant de 50... Perquè, clar, d'aquesta època hi ha moltes sèries, no?, com Astro Boy o Muscle Man, no?, per exemple, Kinnikuman, no?, que seria el títol original. Però, clar, potser hi ha una idea... que dic, d'ampliar el ventall com més cap a allò de... No només de Mazinger, sinó com més cap al món del manga clàssic.
Sí, del manga clàssic, ja t'entenc. No tenim, per se, la idea de fer una línia clàssica. El que sí que és veritat és que nosaltres, quan contractem un títol o uns títols d'algun autor, ho fem més pensant en que, diguem, que ho veiem al nostre catàleg i ens ho creiem. Mm-hmm. És a dir, nosaltres també tenim o hem tingut al catàleg alguna obra de Tezuka, també tenim alguns clàssics, però Akira no és el mateix que Mazinger Z, però també tenim Capitán Harlock, per exemple.
Aquesta encaixaria una mica en l'estil de dibuix i...
Sí, perquè a més és també de la mateixa època, ho dic de memòria, però no sé si...
Sí, per això ho deia.
475, el còmic de Leiji Matsumoto, i això ho tenim editat també i ho tenim en catàleg. Llavors, sabem que hi ha un públic per aquest tipus de títols, el que passa és que, bueno, a vegades és complicat a nivell de... sobretot de materials, perquè estem parlant de sèries molt antigues i a vegades que bueno, el material que hi ha no és el millor per fer una reproducció en les condicions que nosaltres volem, però no ho descartem. Sí que és veritat que amb el pas dels anys, el que sí que hem notat, i això ho haureu vist tots, és que l'estigma que hi havia fa 20-30 anys per un lector de còmic, i ja no dic un lector de manga, ha desaparegut bastant. Ara mateix el que sembla més estrany és trobar algú que no hi hagi, llegit cap manga, que no hi hagi vist res d'anime a la tele. Que no necessàriament ha de ser fan, però és, la gent se n'ha adonat o ja ho considera com un mètode d'oci totalment acceptable.
Rafa.
I llavors, clar, això també fa que se'ns obri el ventall i que gent que potser fa 10-15 anys ni es plantejaria comprar-se un còmic, ara sí que ho faci.
Jo faré una pregunta, Anabel, molt, molt senzilla. Aquí tu deies, tu vas pel carrer i a qualsevol generació pràcticament...
Feia falta.
No, no, clar, perquè és que aquestes converses tan tècniques allà, la meva és molt senzilla. Tu vas pel carrer i Mazinger Z la coneix tothom, pràcticament la sèrie, com a mínim el tenim a l'imaginari. Mundialment és igual de conegut o ha estat un impacte aquí a Espanya i al Japó? No sé si és una cosa global l'èxit de Mazinger Z.
És bastant conegut fora de Japó. El que passa és que és curiós perquè, per exemple, aquí a Espanya sí que diguem que va picar més fort el Mazinger Z. A França és com, em sembla que és més popular una de les seves obres de robots, que és Grandizer. Itàlia són mega hiperfans de Gonagai, ho tenen tot, em sembla, gairebé tot, Devilman, Cotijoni, Mazinger també, però sí que és veritat que Gonagai ha sabut o va saber com posicionar-se molt bé. Potser va ser que realment va ser un dels primers mangas i animes que va aconseguir creuar les fronteres japoneses més enllà de tot el que podia ser la Heidi Marco i Candy Candy, ¿vale? Que això també va arribar a moltes parts de fora de Japó, en realitat, el que seria Occident. Però Mazinger Z és molt popular, ja us dic, a Espanya sí, bueno, sense anar més lluny a Tarragona, tenim la figura aquesta...
A Cabra de Camp, Anabel, l'estàtua.
Sí, 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 aquesta, que ve d'això, ve del profund impacte que va tenir el nostre país quan va arribar. Però sí que és veritat que és curiós, perquè, per exemple, França és conegut, però ja els hi tira com més un altre robot, que segurament seria per un tema semblant. Potser a la tele francesa van posar Grandizer i a la gent doncs, li va agradar més el Grandizer i va arribar Mazinger després i bueno, doncs no va calar tant.
Anabel, ho hem d'anar deixant perquè el temps se'ns tira a sobre. Molt breu, 20 segons, Diego. Digues el títol d'un clàssic que t'encantaria que Norma Editorial portés a les llibreries i Anabel després, doncs, si vols, li agafes la paraula. I acabem així.
Jo, Kinnikuman, edició col·leccionista. Bueno.
Alicia Colacionista.
Doncs aquí s'acaba. Després ja ens avises, si el porteu a les llibreries. És de Norma Editorial, Anabel Espada, coordinadora de la línia manga d'aquesta editorial. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tot el que ens has explicat també.
A vosaltres, per convidar-nos.
Gràcies a l'Anabel. Diego.
Què passa, Joan?
Molt feliç, que t'agradi Gonagai ni Kukutiman.
No, Kinnikuman. Kinnikuman, mira, saps una cosa, Joan?
Musculman, és que
Kinnikuman és musculman.
És musculman,
En japonès.
No, en japonès.
Jo dic una cosa, m'ha encantat que l'entrevista comencés preguntant les diferències entre còmic, manga i anime, i de cop i volta arriba en Diego i comença. Kino choku chika, kuchukou, kichika.
Jo he dicho data book,
Diego,
i art book.
Ens has deixat...
bocabadats.
Patidifusos.
Bueno, quan surti el databook de No Gonagai Kinkai...
El databook és un llibre d'informació extra.
Perquè tu com valores la importància del gènere robots gegants autopilotats?
M'ha encantat a mi aquest concepte.
És un gènere...
És meca.
Meca.
És un meca.
Meca és la subsecció dins del món manga...
De robots
shonen, shoujo, yoai...
Hi ha una subsecció de...
Una subsecció només de robots gegants autopilotats.
Hi ha una subsecció de robots.
Això és un gènere.
I quin és el teu preferit?
Home, el Spokon està bé.
El Spokon, veritat.
L'Spokon és esport. És esport. Per cert, l'última. Hi ha una notícia aquesta mateixa setmana...
Ui.
Això mai anava a pensar que ho diria en antena, això. Just aquest cap de setmana finalitza... 43 anys després, el manga de Oliver i Benji.
Que finalitza?
Capitán Tsubasa finalitza. Oliver. Aquest cap de setmana.
O sigui, encara estava en marxa.
Estava en marxa.
Encara estan marcant el gol aquell.
L'autor s'ha cansat i ha dit fins aquí.
Han donat la volta al camp perquè tots sabem que
el camp és infinit.
Era infinit.
El camp és el camp del planeta del Principito. És el camp aquell. Una pregunta, hi ha un subgènere de robots petits?
Avui no fem fora cotxes.
Home, no, perquè els és meca, és el robot gegant. Evangelion és meca.
Evangelion. Còmic sobre robots.
Són robots gegants.
Sí.
Estic en estat de xoc. Jo no em recuperaré ja de...
Tu saps que el 2008, Diego, l'Agència de Ciència i Tecnologia del Japó va calcular que costaria crear un Mazinger Z real?
Ah, Diego va participar, eh?
Sí.
Jo va calcular ell. Vaig fer un crowdfunding,
Ho va calcular ell.
725 milions.
Diego, fem una cosa. Tens 5 minuts, oi?
Sí, clar.
No ens quedem nosaltres a acomiadar el programa, va.
Que siga la fiesta, que siga la fiesta.
Lluís Vallès, bona tarda de nou, eh?
Home.
Bona tarda.
Només Rafa Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada.
Va, anem a Foro Cotxes avui?
Sí, anem a Foro Cotxes, però és que tinc moltes...
Seria que al Diego li agradaria això,
tinc moltes coses...
Dóna el perfil, eh?
Sí.
De Foro Cotxes. Has treballat a la Tecnocasa algun cop? Perquè tenim la teoria que hi ha molt...
O a la Caixa.
Tecnocasset.
No, la Caixa no.
No.
Bankinter. Correcte.
A veure, és que no sé per on tirar,
T'has quedat amb Mazinger Z, Rafa?
No, però...
Si vols tirar per la subsecció...
Meca. Meca cotxes.
No, la subsecció és espionatge...
Transformers és meca cotxes.
Ah, és broma?
Espionatge WhatsApp.
Va.
Nos chapan grupo de WhatsApp de senderismo llamado Sendero Luminoso.
No m'ho puc creure.
No.
Espero que hi hagi explicació sobre
això. A mi colega, el creador del grupo, incluso le han cancelado la cuenta de WhatsApp. ¿Alguien sabe si se puede recurrir o algo al soporte de WhatsApp? No es tema troll, por desgracia. El grupo llevaba creado menos de una semana. Y nadie del mismo lo ha reportado. 4 personas de total confianza. Vale que el nombre fuese un poco con rintintín, pero no me jodas.
L'han eliminat pel nom, però WhatsApp l'ha eliminat.
Sí, Sendero Luminoso no accepta...
No sabia que es podia fer això d'eliminar grups. Podem fer la prova, crear un grup que es digui Sendero Luminoso, us hi poso vosaltres a veure quant de temps durem.
Sisplau.
Sí, ho vaig a fer ara mateix, ja us informaré.
Un altre tema. Ja me direis con qué motivación va Jordi Hurtado a trabajar.
¿Por qué?
En cuanto a los sueldos más... Porque ahora resulta que están en Foro Cotxes están molt preocupats pel fitxatge de Broncano per Televisió Espanyola. Sí. Per tant, ells han calculat...
90.000 euros per programa, eh?
90.000. En cuanto a los sueldos más bajos, hay que destacar el de Kiko Tarongí, que se embolsa 850 euros por cada entrega de Aquí la Tierra. Que yo no sé...
No, però no és el sou, perdó, eh? No és el... Per deixar-ho
clar. No és el sou de tot el programa, Broncano, de cada programa.
El pressupost de cada programa és 90.000 euros.
Però aquí parlen de sous, mientras que su compañera Isabel Moreno percibe 2.500. Jordi Hurtado, presentador de Saber y Ganar, es de los otros presentadores que ostentan los sueldos más bajos del ente público. El de Sant Feliu de Llobregat, fíjate qué manera de redactar, ¿eh?
Sí, sí.
Cobra 700 euros por programa, mientras que Elisenda Roca gana 1.184 por entrega. 700 euros por programa, toda tu vida, reventándote por el canal y te dan 13 millones al año a un tío que no viene de tener grandes datos de audiencia ni nada, que es Broncano, ¿vale? Y a vos, una respuesta que enfadas, ya diré. Entiendo que son 700 euros al día, ¿no? Claro, porque fue un programa cada día, claro. De dilluns a diumenge, ¿eh? Y hay un tío que digo, hombre, no va a ser al mes. Y después ya un otro que me encanta que digo, multiplícalo por 2.700 años que tiene Jordi Hurtado.
Sí.
Ahí ya un pastizal, ¿eh? Y después un tema que te agradará, Diego.
A veure.
¿A qué huele la feria de Sevilla?
Uf,
recordem que estem...
Jo hi he estat, allà.
Sí, clar,
recordem
sí.
Que estem ja a la Fira d'Abril i...
Jo hi he estat, allà.
I tu què diries? A què diries?
Jo he viscut a Sevilla.
Molt bé.
A què fa olor?
La Fira d'Abril, a Rebujito.
A cavall.
Primera resposta, a Rebujito, mi arma.
Sí. Olor a Rebujito.
A caballo. Veu, siguiente respuesta. Una que me encanta. A Colonia de David Bustamante.
Escolta, també. El pitjor és que a vegades no diferencies l'olor entre el Rebujito i la Colònia.
Ah, que era i la caca de cavall.
La caca de cavall i la Colònia del Bustamante.
Agomina...
Déu dus, eh?
Agomina, caspa i brúmel.
Ai.
Molt bé. I després un tema que els que són culers, ets culers, Diego?
Home.
Hasta la mèdula, no? Diries que ets més culer o més del subgènere robots gegants autopilotats?
Soc un meca barcelonista.
Diries que el Barça és un subgènere de robots gegants autopilotats per gent de Terrassa?
És una soap opera, el Barça, ara mateix.
Sí, 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 sí.
Va, doncs, ràpidament. El Barça fusila a los Cubarsí, Fermín y Yamal. Originales. Los tres sobrepromocionados como los nuevos Beckenbauer, Iniesta y Messi. Los tres seleccionados con España y acabando en nada. Los tres infiltrados por Fabricio Romano y Transfer Market.
Wow.
El relato suena a estafa premo. Eric García, buscándole salida. Eric García es el cubarsí original. Pablo Torre, cedido y fuera tras esta temporada. Es el Fermín original. Uh-huh. Ansu Fati, cedido un año más. Es el Yamal original, según Foro Coches, ¿vale? Y me ha hecho gracia este paralelismo.
Opinions de Foro Coches, ja com està, sempre.
30 segons. Diego, dic paraules rares en japonès.
Paraules rares en japonès.
Ja, no fa falta, no fa falta. Nosaltres que hi tornem demà a partir de les 8 del matí amb més caravana. Diego, gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb l'Estel Migdia i tota la informació, els serveis informatius d'aquesta casa, capitanejats, com sempre, per Xavi Toscano. Fins demà, que vagi molt bé.